Al matí, a Ràdio Sabadell.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
La reflexió.
Quan anem de festa o al taller,
parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Què passa amb el català, amb l'administració pública? Com es pot gestionar el tema? Des de la Plataforma per la Llengua ens envien a l'Àngels Folch i el Jordi Carbonell per comentar-ho. Bon dia.
Des de la Plataforma per la Llengua, no, perdona.
Bueno, que jo he quedat...
Taula sabadellenca per la llengua.
T'ho deia perquè he vist el nom de la Rosa, però tens tota la raó. Com que he quedat amb ells, la taula per la llengua de Sabadell, ara ho diré bé. Jordi, Àngels, benvinguts.
Hola, gràcies.
Què hem de fer amb aquest tema?
Doncs, primer veure on som.
Sí, a veure, hi ha molta... També hi ha molta feina, esclar. Així és per introduir ràpid, abans de passar a parlar de què hauríem de fer des de les institucions, què caldria fer, potser estaria bé fer una mica de referència al que s'ha fet durant aquests darrers 30-40 anys perquè estiguem on no som ara. Intentarem ràpid. Primer, es va fer la llei de normalització lingüística. A l'inici de la transició es va començar, hi va haver com una mena de capgirament de tot. De cop i volta tots els comerços van aparèixer retolats en català. A les institucions, des d'Ajuntaments fins a Generalitat, es parlava en català, tot es feia en català, els documents eren en català. Però tot es va basar o tot es va fiar a la voluntarietat, per dir-ho d'alguna manera, perquè la llei marc que ens regia, que era la Constitució, deixava ben clar que la llengua obligatòria per tots els ciutadans d'aquest estat era el castellà o l'espanyol, que en diuen ells. I el català era opcional, era un dret però no un deure. Clar, a partir d'aquí, diguem-ne, no ens ha d'estranyar tot el que ha anat passant després, d'acord? Perquè aleshores, des de les institucions catalanes, es va fiar tota la voluntarietat, sobretot dels ciutadans. I clar, això no pot ser. És dir, un país que vol conservar la seva llengua, perquè les llengües estan lligades a un territori, totes. O sigui, no existeix la llengua així com un telèfon abstracte, ni tampoc és una cosa, un dret individual dels ciutadans. Les llengües, si no tenen, si més té un parlant, allò s'acaba, no? Val, per tant, està clar que van lligades a les persones que estan en un territori. Per tant, la llengua és territorial. I aleshores s'ha de garantir, si volem salvar les llengües, si només ens interessa salvar les plantes i els animals i les llengües és igual, llavors és un altre tema. Però si volem salvar les llengües també, cal garantir que en el territori que li és propi amb una llengua, aquesta llengua és la llengua hegemònica. I això no és cap voluntat de supremacisme. No, el supremacisme és al revés, és voler imposar la teva llengua en uns altres territoris que no la tenen. Això és supremacisme. Clar, nosaltres, com que no tenim estat, tenim mala peça al taler, hem tingut mala peça al taler. Però llavors ens cal tenir una mica de voluntat i de capacitat de gestionar i d'entomar aquests reptes, d'acord? Això nosaltres pensem que no s'ha fet.
No, o sigui, nosaltres veiem que ja des de la primera llei de normalització, què passa? Que, com deia l'Àngels, doncs esclar, tenim la llei espanyola en contra, d'acord? Però hi havia uns requisits mínims que es tenien de fer que no s'han fet. O sigui, ha sigut una llei sense reglament. I les lleis sense reglament són molt difícils d'aplicar. És un paper mullat, perquè si no dius com l'aplicaràs, ho fies tot a que el ciutadà ho faci, però no tens cap mitjà per controlar-ho. Clar, això ja es veu que acabarà malament. Llavors, des de les institucions es van deixar emportar per aquest cofugisme de que s'havia canviat tot i de coses que anaven molt bé, com TV3, vull dir... Perfecte, si vam començar molt bé, però és clar, això s'ha de mantenir, i s'ha de mantenir des de les institucions.
Es van prendre bones decisions, com la de crear una televisió catalana, juntament catalana, que l'objectiu principal era preservar la llengua, no? però això ja hem vist com ha anat degenerant, per desgràcia, no? Que, per tant, el català ara a la televisió pública, com deien els d'octubre fa pocs dies, està desapareixent, o és residual, o és anecdòtica, o simplement és una més, però no queda clar que sigui la llengua del territori quan tu no tens aquest criteri, i no només en quantitat, sinó també en qualitat. O sigui, la llengua és genuïna, i quan diem genuïna no vol dir que hem de parlar com el segle XVIII. Estem dient que sigui genuïnament català, perquè les llengües, perquè siguin vives, han d'innovar, han de generar vocabulari nou, però generar vocabulari nou no vol dir agafar el vocabulari constantment, limitar-se a tirar mà, a treure paraules que són d'una altra llengua, que no és la pròpia. I un altre tema que es va fer llavors va ser la immersió a nivell d'escola. O sigui, es va fer tot, bàsicament, al TV3 i a l'educació, a l'escola, no? La immersió, fins i tot, amb tota la bona voluntat que es va fer, però jo penso que no es va fer bé. No es va fer bé. Tu no pots pretendre, d'avui per demà, que tot el sistema educatiu del país sigui català, sigui catalanitzi, per art de màgia. És a dir, tu necessites, com tot, un material humà, diguem, unes persones que facin, que imparteixin l'escola, no? Tots, absolutament tots, en aquell moment havíem estat educats només en castellà. I uns sabíem català perquè era la nostra llengua habitual, però uns altres no. Llavors no es podia fiar la bona voluntat d'aquests, que n'hi van haver, que la van tenir, i van fer un esforç. Però com podem pretendre que una persona de 30, 40 o 50 anys tota la vida ha parlat en castellà, amb 60, 70, 80, 200 hores de reciclatge, domini la llengua i la transmeti? És que això ja es veu, que no és de sentit comú.
És que això, tot aquest tema, ve de que els principis legislatius que es tenien de seguir i l'actuació que tenia de fer l'administració a continuació no es van fer, perquè van obviar que ens teníem de garantir que tots els missatges institucionals, totes les comunicacions, totes, fossin sempre en català. Per això has d'estructurar-ho, tornant el tema de manera reglamentària, si no això es perd. I l'altra vegada, i això ja sabíem que, a veure, era molt difícil, perquè doncs, estem a l'estat espanyol i, per tant, estan potenciant el castellà, però sí que tindrien de pretendre que, com a mínim, tinguéssim la tendència a bilingüitzar els immigrants. O sigui, el immigrant que ve aquí, de la procedència que sigui, sigui espanyol, sigui suec, sigui d'on sigui, té d'entendre que la nostra llengua territorial és el català. I que, per tant, lo lògic és que parli la seva llengua sempre que vulgui, però que té d'aprendre i parlar la llengua pròpia del país.
I aquí, en lloc de fer això, el que es va acabar fent, no només bilingüitzant, no només donant per bo el bilingüisme, mal entès, perquè
o sigui, al revés.
És que hi ha gent que té dues llengües, d'acord? Per això, vull dir, quan tu has estat educat amb les dues llengües, a casa les has parlat totes dues i s'ha de reunir una sèrie de requisits perquè realment siguis bilingüe. De fet, els únics que són bilingües en aquest país, pràcticament, però no tots, però en general podem afirmar que els catalans ho som. En canvi, al revés, això no es pot afirmar. El que es va fer és pensar que els que havien vingut d'altres parts, inicialment del territori espanyol, ara de tot arreu del món, que són incapaços d'aprendre una llengua. I com que es parteix d'aquest pressupòsit equivocat, perquè tothom és capaç d'aprendre llengües, uns ho tenen més fàcil, altres costa més, però l'acaben aprenent. Però perquè l'aprenguin cal una cosa, que és la immersió. Sí, sí, la immersió és el mètode fantàstic per aprendre una llengua, però ha de ser immersió de debò. Si tu a tot arreu et parla en castellà, si tot ho trobes en castellà, si la mateixa administració se t'adreça en castellà, com vols que aprenguis la llengua? No és que no l'aprenguin perquè tinguin incapacitat d'aprendre, no, no, és que se'ls prohibeix aprendre-la de manera indirecta, sense dir-ho. Aleshores, es diu, bueno, i després es va passar al multilingüisme. També es va pensar a dir, a les escoles, de ser multilingües, perquè això fa molt europeu, molt internacional, no, perdona. Això en cap país, dos dits de front ho fan. No hi ha cap país que sigui multilingüe. Hi ha països, molts països aquí també, que hi ha molta gent que parla moltes llengües. Això no té res a veure amb ser el país multilingüe. Són les persones multilingües, però el país no.
Llavors,
per exemple, una altra... última cosa. Per exemple, posem l'exemple de Suïssa. A Suïssa no és multilingüe. Suïssa tenen molt clar la territorialitat. Llavors, cada llengua respecta aquesta territorialitat i en cada cantó hi ha una llengua que és la predominant. I, per tant, allà tot es fa en aquella llengua. Això és multilingüisme ben entès. L'altre és una manera de camuflar la imposició lingüística de la llengua dominant.
Per tant, des de l'administració, què es podia haver fet perquè sí que arribés a bon port aquesta demanda que trobeu?
Primer, ser conscients de que, i això apuntava l'Àngels, de que has de garantir, has de treballar per la competència lingüística dels individus. I això no es fa en un curs de 200 hores. Necessita tot una progressió. A veure, quan tu has fet un curs de 200 hores d'anglès i te'n vas a Anglaterra, n'aprens, eh? Per què? Perquè només parlaves en anglès i diràs moltes bestieses, però aniràs veient què és el que has de dir i el que no has de dir i amb aquelles quatre idees que tens una mica clares, amb allò et servirà perquè al final parlaràs anglès.
Sí, si vols que el teu fill aprengui anglès, no l'enviaràs a una família que viu a Anglaterra però que parla espanyol o francès. Enviaràs a una família que parla anglès, perquè això és immersió, l'altre no és.
Llavors, l'altre aspecte és sobretot la institució social. O sigui, s'hauria d'haver garantit, i encara es pot fer, que les institucions, tant públiques com privades, doncs, utilitzin el català per tot. Esclar, aquí hi ha un problema. Les idees de les persones. I aquí entrem que amb el flux que tenim constant d'agressions del català per part de l'estat espanyol, és evident que les idees de les persones costa molt de portar-los cap aquí. Però fixem-nos en un fenomen que es va produir amb tot el procés de fins a l'1 d'octubre. Molta gent, molta, que els havíem sentit a parlar en castellà, parlaven el català. Per què? Perquè hi havia una idea de que començava a ser útil. I per tant...
I perquè el sentit comú de la gent, que en general la gent té sentit comú, porta aquí. O sigui, els immigrants, quan la guerra espanyola van haver d'emigrar a Sud-amèrica, van ser conscients de que s'havien anat a un país que tenia una altra llengua, que no era el català. I al principi, com que confiaven tornar, potser, però després, quan van veure que la possibilitat de tornar estava tancada, van decidir integrar-se en aquella societat. I això volia dir adoptar la llengua i que els seus fills l'aprenguessin i la parlessin. Això és l'actitud normal. I aquí també va passar això. Les primeres onades migratòries que van arribar a Catalunya procedent d'Espanya, primer, que com que eren fàcilment absorbibles, perquè no era una quantitat desorbitada, ells mateixos van aprendre el català. Per això, per immersió, perquè tothom els hi parlava. O sigui, els murcians que van venir als anys 50, 60, tots parlen català, el saben, i el parlen bé.
I amb això tinc una anècdota, perquè jo vivia a un carrer de l'Eixample, que se'n diu ara, que llavors no sabia que era l'Eixample, però en aquell carrer, la meitat, aquella cantonada, diguem, la meitat parlàvem, érem tots catalans, i la cantó de davant eren tots immigrats, la majoria murcians. Però és que, excepte alguna iaia, tots parlaven català, i tenien tan assimilat que quan va començar a venir les fornades d'andalusos i extremenys massives, deien, és que aquests xernegos... Per què? Perquè... si tu tens i veus que la llengua és útil i és la que et permet integrar-te, i veus una persona que va tot el contrari, dius, hosti, aquí hi ha... el sentit comú et diu que el que és més beneficiós per tu... Sí. És integrar-te.
I des de les administracions això no es veu. Des de les administracions això sembla que no es vol veure. O sigui, aquí, en el cas de la nostra ciutat mateix, no? S'està beneint la bilingüització. Perquè l'alcaldessa, per exemple, doncs, fa un vídeo i sempre l'ha de... Ella parla català, però l'ha de doblar en castellà sota. Com si els sabadellencs fossin incapaços d'haver après el català. Els sabadellencs, que són catalans, que porten aquí 50, 40, 30 anys, han après el català. Després n'hi ha que potser no el voldran aprendre i faran veure que no. Però això és un altre tema. Però els que tenen bona voluntat no hi tenen cap problema. I l'entenen. O sigui, quina mania de pensar que són menys intel·ligents que qualsevol persona normal. Entenen, aprenen les llengües com tothom, com tothom. Per tant, no té cap mena de sentit que des de l'Ajuntament, des de les institucions o la Generalitat o qui sigui, es pressuposi que com que no parlen català, són incapaços d'aprendre-lo i, per tant, ens hi hem d'adreçar en castellà. No, no. Si tu vols realment integrar-lo, si no t'agrada la paraula integrar, digues, vols que sigui català, fes que l'aprengui, ajuda'l.
És que els ajuntaments doncs, són la peça fonamental, o sigui, on tindríem d'incidir, i això doncs, és potser el motiu per al qual hem fet la taula per la llengua, de que ens hem de garantir que des de l'Ajuntament es faci tot en català, que ens atenguin en català, o sigui, que d'una vegada per totes es treguin del cap aquesta idea absurda de que tot s'ha de subtitular, perquè, ai, pobre, a veure, jo al llarg de tota la meva vida d'activista he fet xerrades en català, no he canviat mai el castellà, i sí, sempre hi ha hagut algun... en castellà, no, que no sé què, ho sento, però és que la majoria de gent espera que jo parli en català i seguiré parlant en català. Potser aquest s'aixecarà i marxarà, però el resta, que tots entre ells parlen castellà, tothom m'ha entès el que he dit. No, ningú, i m'ha fet preguntes intel·ligents, vol dir, no és que no t'entenguin, t'entenen perfectament. Ara, si el que vas fent és anar posant subtitulats, etc, anar retolant en castellà i en català, dius, és que el català és inútil, no cal, perquè no cal.
Jordi Àngels, moltes gràcies per venir a parlar d'aquest tema tan interessant a Ràdio Sabadell.
Necessitaria molta més estona, per poder...
Evidentment, per això tornareu, oi?
Sí,
per això tornarem,
exactament.
Fins la pròxima.
Sempre ens queda curt, gràcies.
Gràcies.